Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia per portar paraigües plegat a la bossa. En general no plourà, però la inestabilitat pot provocar plugims dispersos en qualsevol moment del dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Arrenquem aquest dimarts 16 d'octubre amb el relat de les notícies més destacades de casa nostra des de Ràdio Capital de l'Empordà, Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
I amb tot un equip de gent disposat a explicar-vos aquelles notícies que comencem a desgranar ara mateix en forma de titulars. Ahir a 5:45 de la tarda va aparèixer inconscient el director de l'equip ciclista Trek Segafredo, a qui des de les 3 es donava per perdut a la carretera de la Ganga. I Ràdio Capital va ser un dels primers mitjans a donar a conèixer aquesta notícia. Manel Magrinyà, bon dia.
Bon dia. A 5:45 de la tarda d'ahir va aparèixer inconscient a la carretera de la Ganga el director esportiu de l'equip ciclista Trek Segafredo, de qui no es tenien notícies des de primera hora de la tarda. Es tracta de Steven de Jong, exciclista holandès de 44 anys.
L'Ajuntament de Palafrugell ampliarà puntualment l'article 167 del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal per tal d'ampliar d'una a dues les activitats de la zona Brugueres 2. Judit Saez, bon dia.
Bon dia. Sí, es tracta d'una modificació puntual del POM que, segons ha explicat el regidor d'Urbanisme del municipi, Jaume Palaí, solucionaria un error que no es va tenir en compte a l'hora de fer el pla.
Que això només és, bueno, va ser de fons, va ser una equivocació com van fer el POM en aquesta zona. I llavors el volem modificar perquè es puguin fer dues activitats econòmiques.
Torroella de Montgrí traurà a concurs el servei de promoció turística de la vila. Ho ha confirmat la regidora de destinació, Sandra Pibernat, que ha explicat que el concurs es deu a la nova llei de contractació pública. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. Durant 20 anys, la gestió l'ha tingut l'estació nàutica Estartit Illes Medes. Aquest serà l'últim any que se n'ocupa amb una subvenció de 100.000 euros. Pibernat ha destacat que un dels beneficis de fer el concurs serà que permetrà fer projectes a mitjà i llarg termini.
Les 8 del matí, gairebé 3 minuts... I l'alcaldable d'Esquerra Republicana, Sant Feliu de Guíxols, Sílvia Romero, va dir ahir a l'entrevista del Supermatí que vol fer un projecte de ciutat més vinculat a les polítiques socials, més participatiu i que posi les persones al centre. De totes maneres, volem saber què més en va destacar, Elena Santín.
Bon dia. Sílvia Romero va dimitir el 4 d'octubre com a regidora per tot Sant Feliu per encapçalar la llista dels republicans a les properes eleccions municipals. Respecte al canvi, creu que ha estat un procés natural.
En els darrers mesos, ha calgut posicionar i jo no he tingut cap inconvenient a posicionar-me en el lloc on normalment he estat i on hem sempre més sentit còmode, que és al costat de la socialdemocràcia, de l'esquerra, del republicanisme.
També en l'àmbit de la cultura i sense marxar de Sant Feliu de Guíxols, avui en Pere Carreras ens parla una mica de l'exposició, de l'última exposició del Museu Thyssen, i encara en l'apartat cultural, en l'àmbit això sí d'activitats... Activitats en termes d'agenda. L'activitat, l'actualitat, passa avui pel Baix Empordà, per Palamós i passa per l'Estartit. Aguatef Afmitag, bon dia.
Bon dia. Us volem convidar a la 13a edició de les jornades gastronòmiques de la poma a la cuina de Torroella de Montgrí i l'Estartit i especialment al concurs de poma que es farà aquest dissabte 20. I així també a la descoberta dels fons fotogràfics, imatges que fan parlar la història dels nostres xiringuitos al Museu de Pesca de Palamós.
Serà al llarg el temps de cultura que dedicarem al Supermatí d'avui dimarts. Moment per conèixer el temps i si seguirem tenint ruixats avui en el llarg del dia després d'aquest pas del tifó de l'exhuracà Leslie. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia. Una jornada més continua el temps insegur, amb intervals de núvols que estones seran més compactes. No es descarten alguns plugims, en general febles i dispersos, que poden fer acte de presència en qualsevol moment, essent més probables cap al final del dia. Les temperatures mínimes seran més baixes allà on el cel hagi pogut quedar descobert aquesta passada matinada i el termòmetre oscil·larà entre els 14 i els 22 graus.
La matinada de dimarts a dimecres i durant les primeres hores de dimecres, el cel presentarà nuvolositat més compacta i es poden produir nous ruixats febles. Pels propers dies, el cel no acaba de fer net i dijous parlarem d'un nou episodi de precipitacions.
Doncs gràcies, Albert Aparicio. 8 i 5 minuts.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
Petita pausa i arrenquem.
Dijous 1 de novembre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Pablo Carbonell i El Mundo de la Taràntula.
Eres abogado defensor, defiende a tu hijo.
Dos no discuten, uno no quiere.
Papá, eso le funcionaría a Candy, pero a mí no.
Hola, yo soy Pablo.
El Mundo de la Taràntula de Pablo Carbonell, un espectacle entre el monòleg i el musical que narra amb franquesa però també amb el sentit de l'humor que el caracteritza des de la seva infància fins als seus projectes més recents. Dijous 1 de novembre a les 7 de la tarda a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Supermatí amb en Miquel 40.
Us ho hem avançat als titulars. El director de l'equip ciclista, Trek Segafredo, va estar unes hores desaparegut després de sortir a entrenar, com cada dia, a la carretera de la Ganga, que és com es coneix la G660, que discorre entre la Bisbal i Calonge. L'exciclista va ser trobat inconscient a 6:15 de la tarda. Els detalls de tot aquest succés, aquesta crònica, ens l'amplia des de la Bisbal amb Manel Magrinyà. Manel, bon dia.
Bon dia de nou, Miquel. Sobre les 11 del matí, Steven de Jong havia sortit a fer la seva passejada habitual d'entrenament en bicicleta. A les 3 de la tarda, veient que no tornava, els seus companys van denunciar el fet a la comissaria dels Mossos de la Bisbal. La seva dona, René Meyer, per la seva banda, també havia demanat ajuda a través de Twitter per intentar localitzar el seu marit. Immediatament es va activar el servei de recerca amb patrulles de seguretat ciutadana de la Bisbal i Sant Feliu, mentre s'avisava l'helicòpter de Mossos i bombers. Uns i altres, però, no van tenir temps d'intervenir, ja que a 6:15, Steven de Jong va ser localitzat, inconscient i en constants vitals. Tot seguit va ser atès pel SEM per determinar les circumstàncies del seu estat.
Història amb final feliç, per tant, final feliç en el sentit mèdic, òbviament. Història amb final feliç, dèiem, d'aquesta història que us acabem d'explicar. Crònica política. S'ha aprovat una moció en el POUM de Palafrugell, en concret per ampliar l'activitat de les empreses que operen a les parcel·les que hi ha a la zona de la benzinera de l'Esclat, Judit Saez.
Exactament. El consistori ampliarà d'una a dues activitats aquesta zona de Brugueres 2. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme del municipi, Jaume Palaí.
El POUM, en el seu moment, va dictaminar que a cada parcel·la s'hi podria fer una sola activitat econòmica. Quan molts de llocs de Palafrugell, les parcel·les s'hi podien fer fins a tres activitats econòmiques diferenciades. Això ens n'hem donat compte quan l'Esclat ha demanat de fer un EcoDrive.
Davant de la proposta de l'empresa de supermercats Esclats per posar un EcoDrive al centre situat a la parcel·la en qüestió, l'Ajuntament es va topar amb una incongruència a l'hora de tramitar l'activitat. D'aquesta manera, segons ha informat Palaia Radio Capital, va detectar una mancança en el pla.
Que això només és, bueno, va ser de fons, va ser una equivocació com van fer el POM en aquesta zona. I llavors el volem modificar perquè es puguin fer dues activitats econòmiques.
Així, el regidor ha volgut deixar clar que aquesta modificació no és res més que per solventar un error que no es va tenir en compte i del qual no en van ser conscients fins que s'ha donat el cas que una empresa ho ha necessitat. De fet, ha explicat que la majoria d'àrees industrials i econòmiques de Palafrugell està establert que es desenvolupin dues o fins a tres activitats econòmiques en una mateixa parcel·la. Simplement, doncs, va ser quelcom que no es va tenir en compte.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits.
I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Us ho avançàvem als titulars del programa. Torroella de Montgrí licitarà el servei de promoció econòmica i turística que fins ara portava l'estació nàutica Estartit Illes Medes. Està previst que aquest concurs entri en vigor a partir de l'any 2019, perquè el 2018 encara se'n farà càrrec aquesta mateixa estació nàutica. Volem saber-ne una mica més els detalls, Pedro Ruiz.
La regidora de Destinació Turística, Sandra Pibernat, ha explicat a Ràdio Capital que el motiu d'aquesta licitació rau en la nova llei de contractació pública. S'estima que la durada d'aquest contracte sigui d'un període màxim de 4 anys. Pibernat considera que un dels beneficis del concurs és que es dissenyarà un pla d'accions que vagi més enllà de l'any natural i creu que plantejar projectes a mig i llarg termini és necessari. En qualsevol cas, l'edil ha recalcat que valora molt positivament la feina de l'Escola Nàutica i desitja que es presenti al concurs.
Que estem contents i valorem positivament la feina feta per l'estació nàutica. Els hem informat en tot moment del canvi de la situació i d'aquest canvi de normativa el que comportava tindre que preparar aquest concurs i evidentment no tenim cap dubte i esperem realment que amb l'experiència que tenen i el coneixement de territori que es presentin en aquest concurs que estem preparant.
L'any 1997 es va crear l'estació nàutica Estartit Illes Medes. El 25 de novembre del 1998 aquest òrgan assumia els serveis de promoció econòmica i turística de Torroella, amb possibilitat de diverses pròrrogues fins aquest any 2018.
I gràcies, Pedro. No marxem de Torroella de Montgrí perquè justament aquest cap de setmana hem sabut que Josep Maria Rufí, el seu alcalde, anunciava que no es presentaria a les properes eleccions. Saludem el protagonista de la notícia. Senyor Rufí, bon dia.
Hola, molt bon dia. Tal.
Senyor Rufí, d'entrada, això vol dir que abandona la política?
No, en absolut, en absolut. A mi la política m'ha agradat molt sempre. Evidentment, tots, la meva generació vam entrar a la política pel tema nacional, però també hem anat agafant un cert amor a tot el que és la política municipal. Jo en aquest moment ja porto 3 mandats encapçalant la candidatura d'Esquerra Republicana i penso que és un bon moment per anar fent relleus.
Per tant, si deixa, vaja, si deixa de presentar-se però parla vostè de política en clau nacional, vol dir que el podríem veure en unes hipotètiques llistes per Esquerra en unes possibles eleccions quan siguin al Parlament de Catalunya?
Jo no descarto mai res, evidentment jo en aquests moments tinc una llarga trajectòria, soc militant d'Esquerra Republicana de fa 40 anys i estic al servei, evidentment, d'Esquerra Republicana i sobretot al país.
No sé si, vaja, no sé si ha tingut algun pes o no sé, des del punt de vista de la gestió política de l'empresonament de la Dolors Bassa, no sé si ha tingut alguna relació això.
Bé, a tots els que som de Torroella, tots els que l'hem conegut com a amiga, en el meu cas com a regidora dels meus governs, això ens afecta d'una manera o altra, però no és aquesta el nucli de la decisió, eh? La decisió és el que li deia abans, hem aprovat el pressupost per l'any 2019, hi ha una bona estabilitat a l'Ajuntament, hi ha projectes en curs i pel proper mandat, i ja dic, després d'aquests 12 anys a l'Ajuntament, 5 anys d'alcalde, 3 de tinent d'alcalde i 4 de regió de l'oposició, és un bon moment per anar pensant en nous relleus.
Bé, pensant en nous relleus, qui serà el relleu de Josep Maria Rufí?
Això no, evidentment no ho designaré jo, eh? Nosaltres som un partit que decidim els nostres càrrecs locals també per assemblea, ho hem fet sempre, i a partir d'ara sobre aquest procés, perquè tothom que vulguis pugui postular, és evident que els regidors del grup municipal tenen un pes important pel seu coneixement de l'activitat del municipi.
I vostè, òbviament, no em dirà qui prefereix l'actual alcalde.
No puc dir-ho i a més és que no és correcte. Hi ha prou gent amb bagatge, tant a la secció local com al grup municipal, per poder assumir aquest repte. Depèn de l'emoció que li faci cadascú i de la valoració que en fem la resta d'afiliats locals.
En qualsevol cas, el que sí que em pot dir, suposo, és per quan està previst més o menys que hi hagi aquestes assemblees que hagin de decidir en aquest sentit? Ho sabem,
sí,
això
ja? Abans, sí, li deia abans que era un bon moment perquè ja tenim els pressupostos aprovats. Jo penso que és un procés que hauria de culminar abans d'acabar l'any, però penso com un mes i mig o dos, com a molt a mitjans de desembre, hauríem de tenir el candidat per anar fent la seva tasca, la seva promoció, la seva posada en valor de cara a les eleccions del mes de maig.
Senyor Rufí, el seu últim mandat ha estat més curt perquè va entrar a través d'una a partir d'una moció de censura i per tant no s'han pogut complir els 4 anys. Què és el que li quedarà pendent a Josep Maria Rufí com a alcalde de completar del projecte que s'havia fixat quan va accedir al càrrec?
Bueno, la tasca municipal sempre és una tasca on queden coses pendents, el municipi és una entitat viva, Jo el que veig és que les coses que s'havien plantejat en un mandat que podia haver estat de transició, després d'una moció de censura, sempre és una fractura important, han anat complint el que dèiem, i en aquests moments el gran tema del mandat, que és la zona esportiva municipal, està en curt, no s'acabarà ben bé d'aquest mandat, però en els propers anys sí, i això em satisfà enormement. Un cop hem acabat el municipi que té dos pobles, té la seva complexitat, sí, sí. La xarxa d'equipaments educatius, amb dues escoles bressol, sanitaris, amb un CAP d'Arguell i un centre d'assistència sanitària a l'Estartit, culturals també amb el museu, l'Espai Ter, i aviat una biblioteca a l'Estartit, quan era l'hora de la zona esportiva com a plus de qualitat d'un municipi del segle XXI.
Zona esportiva que en quin estat es troba ara mateix?
Ara mateix s'està començant a executar un segon camp de gespa artificial, tindrem dos de costat, i també aviat tindrem adjudicat el que és el nou pavelló, també en aquest cas un segon pavelló. Per tant, estem parlant d'una zona esportiva amb dos camps de gespa artificial, multiusos, rugby, futbol i els esports que en el futur puguin venir, dos pavellons per poder tenir espai per les grans practicants que tenim del futbol sala, del handball o del bàsquet, una zona de bike trial i esperem que en un futur proper també una piscina municipal en l'àmbit de Tarroella.
Senyor Rufí, tenim pendent també aquesta nova estació d'autobusos que vaja, de les obres de la qual s'haurien de començar a executar el 2019.
No, estació d'autobús la tenim feta nosaltres, l'estació d'autobús, me deia, no? Estació d'autobús, me deia.
Sí, estació.
No, la tenim completada fa anys ja, l'estació d'autobús, Llavors... Era pendent, em sembla, el cas de la Bisbal, que deia, Tarroella està feta. Està feta inaugurada fa uns quants anys,
Doncs escolti, passem pàgina. En qualsevol cas, en l'àmbit de les infraestructures, de la gestió de la mobilitat, hi ha una assignatura pendent a Torroella sempre, que és aquest pas pel poble per la formació de cues. Serà el proper mandat en el que es pugui solucionar aquest tema, després que l'anterior govern de la Generalitat també anunciés una sèrie d'inversions encaminades a eixugar-ho?
Bé, sí, vam arribar a un acord els més de 20 pobles del Baix Ter perquè es milloressin les carreteres que accedeixen des de Girona cap a Tarroella, per Verges o per Parla Baix, un acord de 4 anys, 20 milions d'euros d'inversió, va més lent del que pensàvem. Aquest any s'ha executat la cruïlla més perillosa que teníem pendent, que era la de la carretera entre Verges, Tarroella i l'Escala. Estem molt contents perquè aquest estiu n'hi ha hagut sinistralitat i esperem que aquest acord s'executi en els propers anys de la mateixa manera que esperem també, perquè ho estem treballant d'acord amb la conselleria, un nou pas, un nou pont que pugui travessar el riu i pugui completar aquesta malla de carreteres del Baix Ter. Tot això comportaria el pas de molts menys vehicles pel nucli de Tarroella i podríem afrontar deutes pendents que tenim, com per exemple la peatonalització del Passeig de Catalunya, que podria ser un gran bulevard a un sol nivell i que ens donaria un plus de qualitat urbana importantíssim.
I el veurem, aquest pont, el proper mandat? Vostè què creu?
Jo espero que sí, ha avançat molt, hi ha un consens important entre tots els municipis, és una necessitat imperiosa, no només per Tarroella, sinó per la mobilitat entre els dos Empordàs, i evidentment tot això depèn de la disponibilitat econòmica, un tema que està molt en qüestió a la Generalitat, però si hi ha consensos, si el treball ben fet, si hi ha un projecte ben aviat, esperem que ens toqui el torn, i seria importantíssim perquè seria un gran canvi en la circulació empordanesa.
Escolti, vostè fa un moment em parlava d'aquest desviament de vehicles a través de Verges per poder anar a l'Empordà. S'ha fet una campanya informativa. Vostè la valora positivament? Creu que
sí.
Com a primer pas és vàlid,
Les petites actuacions que es fan sempre no són solucions definitives. En aquest cas, desviar el trànsit d'entrada des de Pals cap a Parla Vall i Verges ha sigut una bona experiència. Jo penso que hem tret trànsit de pas en el nostre municipi uns quants centenars de cotxes cada dia, i això s'ha notat en una millora en aquests embutos que triem any a any. No és la solució definitiva en cap cas, però vam insistir molt amb el Servei Català de Trànsit que calia implementar-ho i penso que aquesta actuació petita ens ha donat la raó.
Ho explicàvem abans d'iniciar aquesta conversa amb vostè. L'Ajuntament ha decidit treure a concurs la promoció turística de la vila. Anava dintre detriment, però no té per què ser en detriment. Però vaja, és una tasca que feia fins ara l'estació nàutica. Què ha motivat aquest canvi en la manera d'adjudicar-ho?
Evidentment, els meus requeriments legals pel que fa a l'administració i la gestió que el municipi es van marcant el camí. Estem parlant d'una aportació important del municipi de més de 100.000 euros i, per tant, era imperiós això posar-ho a concurs. A ningú se li escapa que el coneixement d'aquesta promoció turística el té l'estació nàutica i jo estic segur que estan ben situats per tal d'optar-hi perquè tenen aquest coneixement que li deia. Bé, és un tema més dels que l'administració porta en aquests darrers anys i per tant té tota lògica que això es posi a concurs. Ja ho ha explicat molt bé la regidora de destinació turística en el tall que m'heu passat.
Senyor Rufincar, una última qüestió. L'AMPA del Guillem de Montgrí és a l'espera que resolgui la petició que es va fer des del Tribunal Català de Contractes del sector públic perquè se suspengués cautelarment aquest decret sobre la gestió del menjador escolar del centre. Això, passat per la traductora, vol dir que les AMPAs no poden gestionar els menjadors. Això és així, eh?
Això ha sigut una gran pèrdua. El meu equip de govern s'ha mostrat del tot contrari perquè eliminar la gestió dels menjadors per part de l'AMPA, en aquest cas estem parlant d'una AMPA que ho gestionava directament, no ho delegaven cap empresa. Per tant, això era un curs de gestió importantíssim que involucrava els pares, els mestres, els nanos, els nens estaven contents, menjaven bé, l'equip docent també, els pares també, l'Ajuntament també. Però bé, nosaltres vam ajudar-los en la interposició d'aquest recurs en el Tribunal Català de Contractes i estem a l'espera d'aquest recurs, estem esperançats que això pugui fer un tomb. Les AMPAs, tot el tot necessàries també per les gestions del menjador.
Això forma part una mica d'aquesta filosofia que sembla que en els últims anys està apareguent, que és probablement o en benefici de la transparència o de l'estalvi de costos que s'acabi derivant tota aquesta sèrie de serveis en empreses de serveis i probablement vagi, com en casos com el de Torroella, en detriment d'entitats més arrelades al poble, no?
Bé, no, en qualsevol cas jo penso que aquestes requeriments legals sempre tenen excepcions i en aquest cas l'autogestió d'un menjador escolar per part dels pares té tota la lògica. Qui ballarà millor pel menjar els seus fills que els propis pares? Per en aquesta llei, més enllà de que ho obligui d'alguna manera a posar concurs d'aquests serveis, penso que ha de tenir en compte aquestes realitats concretes de pobles petits i mitjans com la nostra, que són el que donen un plus de qualitat a la vida en aquests pobles i aquestes comarques.
Si pot fer alguna cosa per frenar-ho, això?
Sí, estarem amatents a aquest nou decret de menjadors que la Generalitat ha anunciat. Jo penso que hem d'incidir d'alguna manera perquè aquestes AMPAs puguin fer, en els casos que li dic, concretament d'autogestió del menjador.
Senyor Rufí, abans d'acabar l'entrevista, és vostè un dels, diguem-ne, enllaços o un dels contactes que tenim amb la consellera empresonada Dolors Bassa. Com està ella?
Bé, la Dolors, sempre que la vas a veure, posa bona cara. És una persona optimista, incombustible, treballadora, en cap cas se li pot atribuir cap mena de mala fe, de delicte o de mala actuació. Per tant, és un empresonament molt injust el que lluitarem nosaltres, evidentment per tots els presos polítics i exiliats, però especialment per aquesta nostra veïna que està passant en aquest mal moment. Ja li dic, la Dolors, que portes en fora, sempre té aquell somriure encomanadís, però a ningú se li escapa que una persona de la seva talla, de la seva cultura, de la seva formació, al seu lloc no és una presó. I aquesta injustícia i aquesta ignomínia que està produint per l'estament judicial, però també amb la complicitat de l'estat espanyol, nosaltres com alcaldes hi lluitarem sempre.
No sé si vostè està al cas de la reacció que hagi pogut tenir la consellera arran de les notícies que han sortit aquest cap de setmana sobre aquesta, entre cometes, rebaixa de penes que demanaria la Fiscalia.
Home, això fa riure, això de rebaixa, demanar rebel·lió. Per més que estiguem en la part baixa de les penes de 15 anys, és un ridícul, és intolerable, i nosaltres no entenc que el poble poble català no ho permetrem, estem en un camí històric cap a la independència. Aquests danys que s'estan produint en persones amb voluntat d'escarment del rest del poble no han de fer que nosaltres baixem la guàrdia i perdem aquesta reivindicació, que avui mateix, en el cas de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, reivindicarem la seva llibertat a les places de tots els pobles de Catalunya.
Escolti, per acabar de replar el clau, sobre la seva destinació política, serà vostè diputat de la República Catalana? Ho veurà?
No hi hauria res que em fes més il·lusió i espero veure-ho. I si em puc participar, seria un honor per a mi.
Josep Maria Rufí, encara alcalde de Torroella de Montgrí, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
I fins al final del mandat, alcalde, evidentment.
Sí, òbviament.
Compliré les meves obligacions.
Tinc la sensació que seguirem, que parlarem alguna vegada més abans no deixi de ser alcalde, però vaja, de moment, com que avui som aquí, demà ja en parlarem, de moment l'acomiado com encara alcalde de Torroella.
Espero que ens puguem tornar a parlar i moltes gràcies per la trucada, a disposició sempre.
Que vagi molt bé, bon dia i sort. D'aquí 5 minuts seran 8:45 del matí.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Adéu, objectes que m'heu acompanyat tota la meva vida. Us voldria conservar, però no em queda més espai.
Com que no et queda més espai? A Serra de Daró hi ha el nou Costa Brava Space, un magatzem, un traster o un guardamobles perquè puguis tenir el que vulguis, des de taquilles d'un metre per només 15 euros fins a magatzems de 25 metres cúbics ben assegurats, accessibles 24 hores i ben comunicat. Costa Brava Space, mira tot el que tenim per oferir-te al web costabravaspace.com o truca'ns al 649 025 592. I ara, amb un descompte addicional del 20%.
D'aquí 4 minuts seran 8:45 del matí. L'any que ve, ho hem dit manta vegades, hi ha eleccions municipals. Seran el maig del 2019 i per bé que encara falten tranquil·lament 7 mesos per acabar-hi d'arribar, ja hi ha molts moviments al voltant dels noms que conformaran les diferents llistes, les diferents candidatures. Si fa un moment parlàvem amb en Josep Maria Rufí, que dèiem deixarà de ser alcalde de Torroella perquè no es tornarà a presentar, ahir parlàvem amb la cap de llista d'Esquerra Republicana a Sant Feliu de Guíxols, la Sílvia Romero, que va dimitir el 4 d'octubre com a regidora, formava part del grup Tots per Sant Feliu. Va sortir-ne per començar la campanya electoral amb els republicans. A l'entrevista d'ahir al Supermatí va confessar que aquest canvi era per ella un canvi molt natural, Helena Santín.
Sílvia Romero va dir ahir que no va marxar per discrepàncies, sinó que creu que la ciutat es pot pensar de maneres diferents. També va explicar per què i com va fer el canvi.
En els darrers mesos, ha calgut posicionar-se i jo no he tingut cap inconvenient a posicionar-me en el lloc on normalment he estat i on hem sempre més sentit còmode, que és al costat de la socialdemocràcia, de l'esquerra, del republicanisme i per una qüestió simplement natural, doncs.
Romero vol fer un projecte de ciutat més vinculat a les polítiques socials, més participatiu. Tot i això, continuaria evitant grans promocions i grans espais urbanístics, com ja fa l'actual govern. A més, va indicar quins projectes, que ja estan engegats, ella continuaria.
La meva idea és continuar amb tot allò que hem engegat, de finalitzar el projecte del pàrquing de la Corxera, perquè estic en la línia de finalitzar el futur museu Thyssen, com no pot ser d'altra manera, perquè he treballat intensament durant aquests 3 anys a poder-lo fer una realitat. Estem d'acord amb el desenvolupament i amb la millora de la zona de Rius i Calvet. Òbviament estem d'acord amb el Parc Central, que també podria ser un dels grans projectes de ciutat, perquè sabem quina és la trajectòria que tindrà i quins són els beneficis que proporcionarà, no només per tota la zona del barri de la Tuera, sinó que també per tota la gent gran.
Romero, sobretot, va insistir en posar les persones en el centre de la política municipal.
Gràcies, Helena. I no marxem de Sant Feliu de Guíxols. Perquè allà a Sant Feliu de Guíxols és on en Pere Carreras exerceix, diguem-ne, la seva tasca professional i des d'allà ens envia avui aquest comentari.
El passat 14 d'octubre va finalitzar l'exposició a l'espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. dedicada enguany al paisatge i a la seva evolució com a gènere artístic. S'havia inaugurat a principi d'estiu, el 10 de juny. Aquesta exposició anava paral·lela a una altra mostra, ubicada al mateix edifici del monestir, obra de la inclassificable i genial artista Pepa Poch, que presentava una xifra molt semblant de visitants. El nombre total de públic és positiu, unes 20.000 persones. Si bé la xifra és bona, crec que aquest no és el principal valor d'aquesta aposta cultural. Veig com a molt interessant i positiva la idea d'acostament de l'art i dels artistes a casa nostra, i veig molt interessant que Sant Feliu aposti per l'art com a camí a seguir. Portar quadres d'artistes extraordinaris a Sant Feliu i tenir-los durant 4 mesos a l'abast de tothom, ordenats i exposats segons un criteri professional i també sensible de la comissària, crec que és quelcom de gran valor. La mostra era dilatada en el temps i Sant Feliu està a tocar al centre de la Costa Brava. Parlant d'acostaments i de grans noms, no oblidem que l'any passat aquesta mostra portava al monestir de Sant Feliu de Guíxols una obra de Vincent van Gogh, i altres anys hi han tingut peces d'impressionistes francesos com Gauguin, Monet o Renoir. Quants pobles del nostre entorn presumirien de tenir un van Gogh penjat a les seves parets durant 125 dies a l'any? Enguany, la fórmula ha funcionat de nou i hi ha hagut artistes com Sisley o Camille Pissarro. Pissarro, repeteixo. El quadre que hi havia a Sant Feliu forma part d'un seguit de peces que he vist a milers de quilòmetres de distància. I resulta que un artista que admires i saps que si el segueixes no et queda més remei que desplaçar-te, se t'acosta a l'Empordà i el pots estudiar a fons. Extraordinari. L'altre gran valor és l'aposta que es fa per l'educació en l'art que es fa en aquest museu. A banda de l'exposició, hi ha una sala dedicada a repensar la mostra i veure-la de nou amb ulls d'infant i criteris educatius. Ho veig molt encertat, perquè també es complementa amb el paper actiu que fan les escoles i centres educatius, tant de Sant Feliu com d'arreu. Només per això, per veure com els nens i nenes fan cua amb professors i professores per entrar a un museu, això ja em sembla fascinant. En la mostra d'aquest any, la setena, hi he estat el primer dia. Vaig estar-hi també 3 o 4 vegades al pic de l'estiu i vaig ser l'últim dia, l'última mitja hora d'obertura, per acomiadar-me bé de pintors que admiro. Sí, sents tristesa, però també una gran sensació de gratitud. Quina sort tenir algú que ens hagi costat tots aquests mestres i tenir-los tant a l'abast.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I a radiocapital.cat també hi trobareu el resum de les notícies més destacades del Baix Empordà. Ara, però, obrim el focus informatiu del dia i ho pensem en clau general amb totes aquelles notícies de la resta de Catalunya, Espanya i el món que repassem cada dia amb l'Alba Elegide. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cita el 6 de novembre el conseller d'Interior, Miquel Buch, i l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloberes, per desobediència, per instar els alcaldes a donar suport a l'1 d'octubre. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, va rebutjar assumir-ne la investigació, Alba.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya havia enviat al febrer la causa al Tribunal Suprem, però el magistrat instructor de l'alt tribunal, Pablo Llarena, va rebutjar la seva competència per investigar-la. La investigació deriva de la querella per desobediència que la Fiscalia va presentar el setembre de l'any passat i es tramita al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè Buch, com a conseller, és aforat.
8:32, Riad admet la mort del periodista Jamal Khashoggi. El reporter hauria mort en un interrogatori, segons un informe que l'Aràbia Saudita diu que farà públic.
Aquesta informació es va conèixer poques hores després que un grup de policies turcs efectués ahir un escorcoll al consolat de l'Aràbia Saudita a Istanbul al cap de 2 setmanes de la desaparició de Khashoggi. D'acord amb les filtracions fetes a diversos mitjans, les autoritats turques tenen gravacions que demostren que Khashoggi, columnista del prestigiós diari nord-americà The Washington Post, va ser torturat i assassinat al consolat hores després d'entrar-hi per resoldre un afer burocràtic. El cas Khashoggi s'ha convertit ja en un escàndol internacional que ha danyat seriosament la imatge de la monarquia saudita i sobretot del seu príncep hereu, Mohammed bin Salman.
I capturen l'autor de la presa d'hostatges a l'estació de tren de Colònia. La policia assegura que per ara no té proves que s'hagi produït cap tiroteig, com informaven alguns mitjans locals.
La policia de Colònia ha donat per conclosa la presa d'hostatges que s'ha iniciat en una farmàcia de l'estació central de trens de la ciutat del nord-oest d'Alemanya a les 12:45 hores d'ahir. Els agents van capturar l'home que havia retingut durant unes hores a una dona, que ha estat alliberada i té ferides lleus. Es desconeix per ara el motiu del segrest. Si més no, Alemanya està en alerta màxima pels atacs de jihadistes gairebé 2 anys després que un terrorista embestís amb un camió segrestat un mercat nadalenc al centre de Berlín i matés a 11 persones i el seu conductor.
Passen 4 minuts de 8:45 del matí. I a aquesta hora us expliquem les notícies del Baix Empordà més destacades en forma de resum amb la Judit Sáez.
S'ha trobat inconscient el director de l'equip ciclista Trek Segafredo, Steven Jong. L'exciclista holandès de 44 anys va estar desaparegut ahir des que va sortir a fer la seva passejada matinal a les 11 del matí, fins que finalment el van trobar a 5:45 de la tarda a la carretera de la Ganga, sense coneixement i amb constants vitals. Va ser la seva dona qui a primera hora de la tarda i a través de Twitter va alertar que no sabien res d'ell. L'Ajuntament de Palafrugell ampliarà puntualment l'article 167 del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal per ampliar d'una a dues activitats la zona de Brugueres 2. Aquesta és una modificació puntual que, segons ha explicat el regidor d'Urbanisme del municipi, Jaume Palaí, solucionaria un error que no es va tenir en compte a l'hora de fer el pla inicialment. Així doncs, les parcel·les situades en aquesta zona, on hi ha la benzinera de l'Esclat, podrien introduir fins a 2 activitats econòmiques. Torroella de Montgrí licitarà el servei de promoció econòmica i turística a partir de l'any 2019, que des de fa 20 anys gestionava l'estació nàutica Estartit Illes Medes. La regidora de Destinació Turística, Sandra Pibernat, ha explicat que el concurs es deu a la nova llei de concentració pública i comptarà amb una subvenció de 100.000 euros. A més, ha afegit que el concurs tindrà beneficis, el principal que permetrà projectes a llarg i mig termini. L'alcaldable d'Esquerra Republicana Sant Feliu de Guíxols, Sílvia Romero, ha destacat que la seva intenció és desenvolupar un projecte de ciutat més vinculat a les polítiques socials, més participatiu i que posi a les persones al centre. Ho ha fet a l'entrevista del Supermatí de Ràdio Capital després de la seva dimissió com a regidora per Tots per Sant Feliu de Guíxols, a principis de mes. Així, la cap de llista dels republicans les properes eleccions municipals ha explicat que el seu canvi ha estat un procés natural. Per últim, avui comença la 8a edició de les jornades gastronòmiques de la Poma a la Cuina, que se celebra a Torroella de Montgrí i a l'Estartit. I per altra banda, al Museu de Pesca de Palamós es podrà visitar la descoberta dels fons fotogràfics, imatges que fan parlar la història dels nostres xiringuitos.
Gràcies, Judit.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Anem amb la tecnologia més avançada. M'encanta començar amb aquesta música, Joan Lluís. Bon dia, eh?
Hosti, sí, tu, aquestes reminiscències dels 80 són una mica...
Sí, és una barreja entre la música de les maquinetes dels 80 i, sí. I una mica la música lounge així dels anys 50-60, també. Aquest... Va, a veure, escolta, posem sí, la teva sí. Música, vinga. Ara.
Me l'has colat, eh?
Sí, home, és que a mi, jo què sé, ja saps que m'agrada emprenyar-te. A més, escolta, puc explicar el que t'ha passat o no?
Sí, home, sí, i tant.
No, és que... Bueno, explica-ho tu, va, què t'ha passat? Què va passar l'altre dia?
Explica-ho tu. No, que he tingut un petit accident. Anava fent esport, aprofitant les poques hores de no pluja d'aquest cap de setmana. I bé, una branca d'un arbre ha caigut sobre el meu cap. Pot semblar molt còmic així d'entrada, però, hosti, tu, la cosa ha sigut de sutura en el cap, eh?
No seria jo qui m'enrigui de les teves desgràcies, eh? Però és que la imatge d'una branca estabornita m'ha fet una mica de gràcia i tot.
Sí, per algú que ho hagués vist a 25-50 metres de distància hauria estat molt còmica. Qui m'hagués vist en aquell mateix moment a 2 metres de distància es va espantar, no? Perquè era un riu de sang.
Clar.
Però bé. Però
en qualsevol cas confirmem que estàs bé, eh?
Sí. Estic una mica estabornit, però això també passa quan treballes 12 hores al dia, no? Vull dir que...
Sí, bueno. Bé, amb en Josep Lluís Vidal, cada setmana després d'explicar la seva vida i miracles, la setmana que ve parlarem del teu sexe, ja que hi som, perquè cada vegada anem amb més intimitat. Deia, amb en Josep Lluís, cada setmana repassem algunes de les qüestions de l'àmbit tecnològic i digital més destacades, i aquesta setmana hem sabut que una intel·ligència artificial d'Amazon discriminava sistemàticament perfils de dones.
Sí, has dit una cosa que m'ha cridat l'atenció al principi de la secció, que era anem amb la tecnologia més avançada. Home, sembla que els d'Amazon, que tant ho tenen tot amb tecnologia punta, doncs això se'ls ha escapat una mica de les mans, i van crear doncs una aplicació, no? Tot un sistema, no?, d'intel·ligència artificial per reclutar personal, per fer una selecció de personal entre milers i milers de currículums que els arribaven. El cas és que es van adonar amb el pas del temps que la intel·ligència artificial només seleccionava homes, i a les dones les eliminava, les descartava de manera sistemàtica. No és que les descartava perquè les seves competències professionals no s'adequessin al lloc de feina que demanaven. No, és que era per sistema, pel fet de ser dona, doncs ja quedaven excloses.
Déu-n'hi-do.
I bé, si et sembla, explica'm una mica com feia això, no? La intel·ligència artificial. El que feia realment era basar-se en el mateix sistema que té Amazon de puntuació d'articles per part dels compradors. Uh-huh. Llavors vam fer servir el mateix algoritme, el mateix sistema, no? I a més, el que van fer els programadors va ser dotar a la intel·ligència artificial d'una sèrie de dades perquè aprengués a l'hora de fer la selecció, i que a més, clar, aquí estava una mica l'error, no? Que les dades inicials eren de currículums d'homes que s'havien dedicat molt a perfils tècnics. Tothom sap, per bé o per malament, que potser més per malament que no per bé, que el sector tècnic és dominen els homes,
sí,
no?
Que encara hi ha més perfils masculins, sí.
Exacte. Doncs aquí va ser una mica l'error, no? Que inicialment les dades amb les que va aprendre la intel·ligència artificial, doncs es basava en currículums d'homes, sobretot de perfils tècnics, no? Uh-huh. Llavors això ho van intentar solucionar, ho van intentar arreglar, però després no hi havia cap garantia, van arribar a la conclusió de que no hi havia cap garantia de que l'eliminació sistemàtica de dones es continués produint. Llavors el que va fer Amazon va ser desmantellar el programa, desmantellar l'equip que portava a terme aquest projecte, però el software continuen utilitzant. Ara, això sí, diuen públicament ara a Amazon que només el fan servir com a suport i que tot el procés de selecció se l'acaba mirant un departament de recursos humans.
Ja. Vaja, caldrà veure també com avança aquesta cosa, perquè a vegades un té la sensació que quan salta la notícia tothom es posa les mans al cap, però un també pot pensar, potser ja els hi anava bé també, perquè Amazon no em fa la sensació que sigui l'empresa més èticament curosa amb aquestes coses.
Sí, no, però a més, com tot, Miquel, tu ho saps, també s'ha de saber contextualitzar la informació, i moltes vegades el que passa és que surten notícies i al cap d'uns dies comencen a sortir informacions complementàries que ajuden a entendre tot el que ha passat. El que passa és que els humans som així, ens quedem amb titulars moltes vegades.
Ja. Bueno, doncs escolta, sí. Res, a veure, aviam si surten notícies que posin una mica més de llum al llarg dels propers dies.
Esperem, perquè no és una cosa bona, precisament, això.
De moment el que sí ha sortit són noves dades sobre el robatori de dades anunciat per Facebook fa dues setmanes.
Sí, aquests cada vegada que surten notícies noves no surten per explicar-les millor, sinó per encara empitjorar-les, no? La veritat és que el 2018 no està sent el millor any de Facebook.
És possible que Facebook sigui, de totes les empreses del grup Facebook, és possible que la plataforma Facebook sigui la que pitjor està funcionant en tot el grup?
Funcionen a quin nivell? A nivell de resultats?
A nivell de relacions públiques, a nivell de borsa, totes les males notícies se'ls emporta Facebook sobre les dades, sobre caigudes de valor, etcètera, etcètera.
Fixa't una cosa, de les tres empreses mare, que són Facebook, WhatsApp i Instagram, WhatsApp no està tenint problemes rellevants, tret de les polèmiques puntuals quan introdueixen alguna novetat a nivell de funcionament d'aplicació, tipus el doble check blau, etcètera, etcètera. Mm. Instagram està tenint un creixement que ja sobrepassa els 1.000 milions d'usuaris, i tothom està amb Instagram
que
vol tenir Instagram. I Facebook està protagonitzant absolutament tot, fins al punt que jo he arribat a pensar que realment és una estratègia per part de Mark Zuckerberg.
Què dius?
Saben que Facebook és un invent que té una vida, com tot, no? Té una caducitat. jo he arribat a pensar que és una, una estratègia. Fins i tot hi ha qui diu que tots els problemes que està tenint Facebook a nivell tècnic, a nivell de hackeig, a nivell de robatori, a nivell d'aplicacions que no funcionen com haurien de fer, és també una estratègia bursàtil, perquè cada vegada que passa això, les accions de Facebook a la bossa de Nova York baixen en picat i després al cap d'uns dies es recuperen. Clar, què passa quan la bossa baixa? Doncs que hi ha certs personatges que es dediquen a especular i compren en el moment en què està més baix el valor.
Però aquesta és una pràctica que està absolutament perseguida i penada. Vull dir que el més mínim indici d'especulació amb la caiguda de valors, vamos, els matxaquen.
Sí, però també és veritat que el mercat nord-americà és una mica més laxa en aquest sentit, no és tan estricte com potser l'europeu, i a veure, es pot disfressar de moltes maneres, tu saps també, eh? No sé.
Vaja. Bé, en qualsevol cas, hem començat parlant d'aquest robatori de dades de Facebook i hem parlat de Facebook, però no hem parlat de les dades. Sí. Què ha passat amb això?
Ha passat, doncs mira, que ara Facebook diu que no són 50 milions de perfils els que es van veure afectats inicialment, com van dir la setmana passada, sinó que ara només, entre cometes, només són 29 milions.
Ah, bueno.
Bé, ens quedem una mica més tranquils tots plegats, eh?
L'equivalent a un país mitjà de la Unió Europea, vaja.
Sí, més o menys. Llavors, el que ha passat és que el FBI sí que ha demanat a Facebook que no doni detalls sobre el cas, sobre el que ha passat, perquè l'estan investigant, i llavors doncs el que passa, no?, que si el mateix afectat o l'empresa o els implicats donen detalls sobre què ha passat, com ha passat, com han accedit, etc., doncs estan d'alguna manera ajudant els delinqüents i posant-los sobre la pista, no?, de per on està avançant la investigació. No? S'ha sabut també que els atacants han tingut accés a dades com el gènere de la persona, el nom, l'estat civil, la seva religió, el seu aniversari, la ciutat actual on la que viu, els dispositius que ha fet servir per accedir a Facebook, les darreres 10 ubicacions i també les darreres 15 cerques que ha fet servir. Déu-n'hi-do, és força informació com perquè, per exemple, jo em pugui fer passar per tu, Miquel, a algú dels teus contactes.
De totes maneres, deixa'm que faci una pregunta per òbvia, eh? Totes aquestes dades, perquè al final, que si la religió, que si els llocs per on ha passat, al final, tot això, quin és el risc real que té això? Per què ens hauria de preocupar a nosaltres? En què ens perjudica a nosaltres, més enllà de que són dades que es poden acabar venent perquè també en campanyes de publicitat, per dir alguna
cosa?
Exacte.
Mira, són d'entrada, són, ja tot, tu ho has dit, hi ha un mercat negre que comercialitza amb això, amb aquest tipus de dades. Això d'entrada. Després també, una vegada saben algunes coses de tu i poden accedir al teu perfil, et poden fer una suplantació d'identitat. És a dir, et poden imputar a tu una acció delictiva que tu no has fet. Perquè quan algú pensa en una suplantació d'identitat, pensa doncs en fer, jo què sé, ara parlarem clar, una putada a algú per que es faci passar per un altre. Però és més seriós que això. O sigui, si algú, per exemple, envia spam des del teu correu electrònic sense que tu ho sàpigues i això arriba a formar part d'un procediment judicial, doncs pots tenir problemes.
Val.
Vull dir que al final et poden imputar una sèrie d'accions que tu no has fet i demostra que no has sigut tu. T'estan suplantat la teva identitat digital. A mi em va passar això, recordes Messenger? No el Messenger de Facebook, sinó el Messenger de Microsoft.
Sí.
A mi em va robar el compte i es va fer passar algú per mi, i fins al punt de que un amic meu em va trucar i em va dir: escolta, que tens nòvia ara?
Carai.
Dic que jo sàpiga, no?
Molt amic no seria, eh? Perquè, vaja, si et coneix, sap que nòvia poca tu.
Ara feia temps que no es veien.
Molt bé.
Sí, doncs això, eh? És fotut el tema de la identitat digital, eh?
Per tant, de nou, sempre allò, tips de seguretat, eh? Contrasenyes que es vagin canviant, contrasenyes que incloguin símbols, números, lletres i aquestes coses, vaja, el més complex
possible. Sí, que al final no hi ha res segur al 100%, però sí que podem fer alguna cosa més del que estem fent habitualment els usuaris, eh?
Molt bé. Escolta, anem per una última qüestió, va, que Instagram ha publicat una guia per pares amb fills adolescents.
Sí, una notícia una mica bona, no? Perquè jo la celebro, realment. Un dels problemes que tenim a la societat actual és que molts pares no saben per on estan navegant, mai millor dit, els seus fills a internet, no? Quines aplicacions utilitzen, ni com les utilitzen, perquè ells mateixos no saben utilitzar-les. jo m'he trobat en cursos de formació que faig amb xarxes socials i de màrqueting en general, gent de 30, 40, 50 anys que no sap fer servir Facebook, que no sap fer servir Instagram. Doncs està molt bé, doncs, que hi hagi aquesta iniciativa per part d'Instagram, que ha publicat una guia amb els tips més importants que ha de saber alguna persona que vulgui dominar mínimament l'aplicació. Per exemple, com administrar les opcions de privacitat, que un compte d'Instagram pot ser públic o pot ser privat. Com es pot filtrar determinat contingut. O, per exemple, doncs, també com controlar el temps de connexió. Doncs són algunes de les coses que s'expliquen en aquesta guia que ara Instagram ha fet pública. Uh-huh. Però a més a més hi ha una cosa molt interessant també. Ha fet una espècie de decàleg amb 10 preguntes, no?, que els pares poden fer als fills per saber si estan fent un bon ús de la xarxa social. És a dir, 10 preguntes ben formulades que poden, amb les quals els pares poden obtenir molta informació sobre com estan fent servir Instagram els seus fills.
I on es pot trobar això? I com es pot... Vaja, quin format és? Què són fotos o són PDFs o com va això?
Sí, això és un format digital, evidentment no podia ser d'una altra manera, es pot trobar al web d'Instagram. De tota manera, deixa'm que et confirmi, i ho posarem en el post del web de Ràdio Capital, si ja està disponible també en més idiomes que no sigui l'anglès.
Ah, bueno, sí, clar.
Això no ho he confirmat.
Molt bé. Molt bé, Josep Lluís, escolta, gràcies com sempre i cuida't aquests punts. Quants punts portes al cap?
No els he comptat, però el metge em va dir que 7 o 8.
Déu-n'hi-do, no està malament, eh?
Sí, sí, és un bon tall. Sí, sí, hauríem d'inventar un dispositiu per als que fem esport, per corrent pel mig dels arbres, amb un GPS, que si cau una branca la puguis esquivar.
Ja existeix un dispositiu que protegeix la gent que es fa esport.
Un casco, no?
No, un sofà. Oh, clar, és que aneu a buscar el que no teniu.
Això t'he fet a secundaris, el sofà també?
Sí, sí, però no acabes amb punts de sutura. Això sí, acabes amb una pel·lícula protectora aquí a la panxa, interessant. Però...
Deixa saber, deixa saber.
Mestre, que vagi bé.
Vagi molt bé, adéu.
Fins la setmana que ve, adéu-siau. D'aquí 10 minuts seran les 9 del matí.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat. Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
I també matèria cultural. Per saber tot el que passa a casa nostra, teniu una web de referència que és radiocapital.cat/agenda i allà hi podeu trobar les principals activitats de tota la setmana al Baix Empordà, i si a més a més sou organitzadors o organitzadores d'alguna d'aquestes activitats i us ve de gust publicar-les, podeu fer-ho des d'aquell mateix espai. Allà hi podeu introduir les dades de l'esdeveniment, la informació, fotografies, vaja, tot allò que voleu que la nostra audiència sàpiga de la vostra activitat.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
Algunes d'elles les repassem aquí al supermatí amb la UATF Akhmitaj. Per exemple, aquest mes s'estan celebrant les jornades gastronòmiques de la poma UATF.
Aquestes jornades volen ser un reconeixement a la poma, una fruita molt arrelada a les nostres contrades. Aquest any es celebra la 13a edició i els restaurants de Torroella de Montgrí i l'Estartit ofereixen als seus comensals menús amb tota mena de plats, tant els més tradicionals com els més innovadors, però tots inclouen la poma com a element destacat en el plat. I per acompanyar, com sempre, vins de la terra de la màxima qualitat i un entorn ideal per portar a terme una escapada gastronòmica. I per aquest dissabte, concurs de postres de poma a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila de Torroella de Montgrí.
Concurs de postres de poma. Només de pensar-hi ja se'ns fa la boca aigua a aquesta hora, que són 8 els que falten perquè siguin les 9. I per aquest divendres, 19 d'octubre, imatges que fan parlar, descoberta dels fons fotogràfics. Això és la història dels nostres xiringuitos. I això passa al Museu de la Pesca de Palamós.
El Museu de la Pesca va començar a principis dels anys 90 del segle XX una tasca de recuperació de la memòria oral del món de la mar, que l'ha dut a fer entrevistes a persones relacionades professionalment i vitalment amb la mar, amb els oficis i amb la vida marítima de la Costa Brava. Parlar amb la gent més gran ha estat no només un gran plaer, també ha esdevingut una font inesgotable de coneixement, un patrimoni que malauradament té la fragilitat que li confereix la seva naturalesa. Un dels objectius del Museu de la Pesca i de la Càtedra d'Estudis Marítims ha estat intentar reconèixer, documentar i dotar de valor aquest tipus de patrimoni, anomenat patrimoni immaterial, no només captant-lo i preservar-lo per a les generacions futures, sinó també retornar-lo a la societat en forma d'activitats. Per això, la Memòria Viva és un programa de recuperació del patrimoni immaterial que enguany suma tres activitats: les converses de taverna, diàlegs amb la gent de mar, imatges que fan parlar, la descoberta dels fons fotogràfics i mestres dels fogons, aproximació a la cuina marinera del nostre territori.
Gràcies a Watef Akhmita.
L'agenda cultural de la setmana.
Agenda que trobareu, dèiem, a radiocapital.cat/agenda, i us ho torno a explicar. Si us ve de gust, podeu publicar les vostres activitats a través del nostre web mateix per totes aquelles propostes que tingueu per fer i que tingueu ganes que la nostra audiència conegui. A radiocapital.cat/agenda trobareu l'activitat cultural, trobareu l'enllaç corresponent per poder explicar a la resta de la comarca que allò que feu és molt interessant. I a 6 minuts perquè siguin les 9 del matí... Supermatí d'avui us hem explicat sobre aquesta trobada que s'ha trobat inconscient el director de l'equip ciclista Trek Segafredo, Steven de Jong. L'exciclista holandès de 44 anys va estar desaparegut ahir durant tot el dia des que va sortir a fer la seva passejada matinal del matí fins que finalment el van trobar a 5:45 de la tarda a la carretera de la Ganga, sense coneixement i amb les constants vitals correctes. Va ser la seva dona qui a primera hora de la tarda a través del Twitter va alertar que no se'n sabia res d'ell. Us hem explicat amb una abasta crònica detallada d'en Manel Magrinyà. També us hem explicat que l'Ajuntament de Palafrugell ampliarà puntualment l'article 167 del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal per ampliar d'una a dues les activitats, la zona d'activitats de Brugueres 2. Aquesta és una modificació puntual que, segons ha explicat el regidor d'Urbanisme del municipi, Jaume Palaí, solucionaria un error que no es va tenir en compte a l'hora de fer el pla inicialment. Així doncs, les parcel·les situades en aquesta zona on hi ha la benzinera de l'Esclat podien introduir fins a dues activitats econòmiques. Això passa perquè l'Esclat ha sol·licitat instal·lar el servei aquest EcoDrive i, per tant, s'ha hagut de fer una modificació per poder-hi generar aquesta segona activitat. També us hem explicat al Supermatí que Torroella de Montgrí licitarà el servei de promoció econòmica i turística a partir de l'any 2019, que des de fa 20 anys gestionava l'estació nàutica L'Estartit Illes Medes. La regidora de Destinació Turística, Sandra Pibernat, ens ha explicat que el concurs es deu a la nova llei de contractació pública i comptarà amb una subvenció de 100.000 euros. A més, ha afegit que el concurs tindrà beneficis. El principal és que permetrà fer projectes a llarg i mig termini. I en un altre ordre de coses, l'alcalde de Torroella de Montgrí, Josep Maria Rufí, ha assegurat en aquest mateix programa que l'estació nàutica de l'Estartit partia com una de les ben posicionades a l'hora d'adjudicar-se aquest concurs, bàsicament pel coneixement històric que tenia de la promoció econòmica de la vila. Alcalde, amb el que hem parlat precisament fa uns minuts aquí al Supermatí, que ens ha explicat que els motius a la seva renúncia es deuen als 3 anys de mandat que porta en política local, i ha explicat també que es vol dedicar a altres àmbits de la gestió política. No ha descartat, per tant, que el puguem veure, per exemple, de diputat al Parlament de Catalunya. Els detalls d'aquesta entrevista al web radiocapital.cat. I parlant també d'alcaldables, la d'Esquerra Republicana Sant Feliu de Guíxols, la Sílvia Romero, que ha destacat al Supermatí que la seva intenció és desenvolupar un projecte de ciutat més vinculat a les polítiques socials, més participatiu i que posi al centre les persones. Ho va fer en aquesta entrevista de Ràdio Capital després de la seva dimissió com a regidora de Tots per Sant Feliu de Guíxols. Recordeu que que ja formava part de l'equip de govern, a principis d'aquest mes. Així, la cap de llista dels republicans a les properes eleccions ha explicat que el seu canvi, deia, ha estat un procés natural. I us hem explicat també que avui comença la 8a edició de les Jornades Gastronòmiques de la Poma que se celebren a Torroella de Montgrí i l'Estartit i que al Museu de la Pesca de Palamós s'hi pot visitar la descoberta dels fons fotogràfics, imatges que fan parlar la història dels nostres xiringuitos, una retrospectiva sobre la fisonomia de les platges de casa nostra. I abans d'acabar, temps per la previsió meteorològica, Albert Aparicio.
Avui el cel presentarà intervals de núvols amb temps insegur i no es descarten alguns plugins febles en qualsevol moment, més probables cap al vespre. El termòmetre no presenta gaires canvis, amb valors entre els 14 i els 22 graus. Si bé pot baixar més la temperatura, allà on aquesta matinada el cel hagi estat més descobert. Pels propers dies no acaba de fer net i de cares a dijous podríem parlar d'un nou episodi de precipitacions.
Gràcies per fer-nos confiança, gràcies a tot l'equip que fa possible el Supermatí de Ràdio Capital. Això és en Dani Cortés, en Gerard Tascaig, en Martí Seguer, en Marc Clapés, en Manel Magrinyà, l'Eugènia Güell, en Pedro Ruiz, l'Alba Elegide, la Judit Sáez, l'Anna Pujol, l'Helena Santín, la Laia Bodro, en Josep Lluís Vidal, l'Albert Aparicio i la Watef Agmitag. I qui us ha parlat en nom de tots ells.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I tornarem puntualment demà dimecres a partir de les 8 del matí a Ràdio Capital, també a Extra FM Costa Brava i a Ràdio Bisbal. Que vagi molt bé, que acabeu de passar molt bon dimarts i per si de cas, agafeu el xubasquero, que mai se sap. Apa, adéu-siau, que vagi bé. Adéu.